Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 12 i 9 minuts, iniciem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i ja fa estona, que estem parlant de cinema aquí i ara continuarem. Àngel Gomes.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bon dia. Molt bé.
Com anava la tertúlia esportiva avui?
Bé, amb algunes baixes.
Sí?
Sí, no sé si era virus FIFA.
I d'altres n'hi havia o no?
Dues.
L'Eva no ha anat.
No, l'Eva no, l'Eva està fent cosetes fora. Eva, bon dia de nou.
Molt bon dia, Carme.
I saludem a la convidada d'avui, no?
Presenta-la.
La presento jo, sí, però si la coneixes tu, millor que ningú.
No, home, millor que ningú, no.
Home, millor que ningú.
Que estem aquí no dic que no, però millor que ningú.
No t'ho prenguis tan literalment.
Bé, avui portem a la Sílvia Munt, que no sabria com classificar-la, perquè és polifacètica, és multimèdia i polifacètica. És actriu, és escriptora també, perquè també fa guions, és directora de cinema, de televisió, de teatre, és actriu de cinema, de teatre, de televisió. No sé si has fet alguna vegada teatre radiofònic o doblatge.
No, això
Hombre,
falta.
Ai, fallo, falta.
No, això falta, això no ho he fet mai.
I t'agradaria fer-ho?
Per què no? Per què no? A mi em sembla que tota la, amb aquestes coses creatives cada vegada més, per mi, és impossible posar fronteres. Són maneres d'expressar-nos i cadascú estem indagant contínuament. Jo vaig començar a expressar-me amb el cos, com a ballarina. I abans el que estudiava era per psicòloga i per volia ser psiquiatra. Vull dir que tot va lligat. Són maneres d'entendre l'altre des d'un camp o des d'un altre, però cada vegada més jo crec que es dilapida en totes les fronteres aquestes, no?
A mi aquesta faceta de ballarina és una que volia parlar tu perquè em sembla recordar que sorties en Barcelona de Sud.
Bueno, és que jo allà feia, jo era ballarina del Ballet Contemporani de Barcelona i llavors feia coreografies de vegades per pel·lícules o per obres de teatre i em van demanar de fer, el Jordi Cadena, de fer la coreografia de Barcelona Sud. I llavors el Jordi em va dir, home, però surto a ballar també, va, i jo dic, no, va, si faig la coreografia no surto a ballar, a més tenia un altre, tenia l'estrena del ballet amb el Ramon Soler, bueno, total, m'ho va demanar i surto amb un parell de planos ballant. I aquells planos són els que va veure el Pepón Coromines per plantejar-me a mi com a dintre de les múltiples candidates per fer la plaça de Diamant. Imagina't. Quines voltes que dona el món.
I la teva interpretació de Colometa té alguna cosa amb els moviments de ballet en algun moment, en el sentit, perquè saps, és tu que la part de...
Home, haver treballat el cos dona coses, però també t'has de treure coses a sobre, perquè la dansa, vulguis o no, et dona una excessiva atenció del cos, que quan no ets un actor a fi al cap, el que ha de ser és una persona normal, no? I respirar, veritat. Per mi és l'únic que m'interessa, la veritat, l'autenticitat, no? I llavors jo me vaig haver de treure molt, diguem-ne, d'una certa actitud que la dansa m'havia donat, que també, per altra banda, et fa treballar molt bé el cos i et fa que siguis molt dúctil, però també de vegades et traiciona, i això m'ho vaig haver de treure ràpid.
Vas aprendre a dansa a Londres?
Anava a examinar-me.
Només a examinar-te?
Només a examinar-me de la Royal Ballet. Sí, dels dos cursos.
Perquè la teva formació era pràcticament francesa, no? Les escoles franceses.
Vaig anar a les escoles franceses perquè ma mare és francesa i vaig, sí, vaig fer el batxiller francès i després el normal, l'espanyol, el feia els dos.
Et va anar molt bé, no? Suposo conèixer la cultura francesa.
Molt bé.
T'ha servit després?
Jo tinc que dir que estic molt contenta d'haver anat a les escoles franceses. Jo que soc una defensora de l'escola pública i de la sanitat pública i que penso que quan estem deprimits, no? Quan jo penso, ostres, tot està molt malament, sempre penso que l'home ha sigut capaç de fer la sanitat pública per tothom i l'escola pública per tothom i la música. Quan tu penses que això ho ha pogut fer l'home vol dir que tot no està perdut, no? Però tot i així, i més en aquella època, hi havia una gran diferència a nivell de preparació del que era l'escola francesa, el que era l'escola espanyola.
Tot això està en perill ara.
Jo espero que no passaran, eh?
Però estan perill.
Sí, però per això lluitarem i farem documentals com els que faig. Sí, lluitarem tot el que puguem.
El teu cinema, sobretot el documental i la televisió, sempre és un cinema compromès.
Sí.
Com a directora,
vull dir. Sí, perquè ho sento així, perquè penso que una persona ha de fer de mirall del que passa, no? Un cineasta, una persona que està escrivint i dirigint i dedicant uns anys a la seva vida i després un temps a l'espectador, per mi és important que la realitat hi surti, d'una manera o d'una altra, eh? Amb humor, amb ficció, amb documental, però que hi surti, perquè és el que em pertorba, és el que d'alguna manera ens pertorba. Si sortim d'aquí, segur que als 5 minuts estarem parlant de tot el que està caient, de tot el poc que es cobra, de la situació amb la qual hem anat a parar després del 2008, que és com una espècie d'esclavatge, no? Tot això està contínuament a les nostres converses, a les nostres vides. Hi ha un desencant. Ara sí que es podria fer el desencant, perquè hi ha un desencant brutal.
En el món de la nova tecnologia actual, el cinema serveix per alguna cosa, per fer un canvi social o alguna cosa? Això es va dir en els anys 60 o 70, que eren altres temps. No sé si tu, amb la teva última darrera pel·lícula, has pogut canviar la mentalitat d'algú.
Pretendre això seria caçar mosques. Però...
No, aprofitem, no? Àngel, estem parlant de La Granja del Pas, que és aquest documental que has dedicat a aquest punt de reunió de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell.
Mm-hmm. Sí, aquest que, bueno, que va estar a Valladolid i
que va guanyar.
I que va guanyar i que ara estàvem comentant aquí. I que, bueno, doncs el que et deia és, per mi, no saps lo meravellós que és el primer dia que es presenta a Valladolid amb la gent allà a la sala, la gent el que la fa reaccionar, o sigui, quan una pel·lícula doncs transforma àlbum, ni que sigui durant un temps, ni que sigui una llavor dins de teu, ja et pots donar molt per satisfet. Allà, tot arreu on s'ha passat, ha passat el mateix. A TV3, quan es va passar finalment, va haver-hi un munt de tuits i de reaccions de la gent. Al FIPA, a França, a Biarritz, quan hem anat, no saps, la reacció de 2.000 persones veient allò i no donant crèdit del que passa a Espanya. Perquè, clar, això no ho tenim molt assumit, però el fet de que una persona en aquest país tingui una hipoteca, no la pugui pagar, i deixi el pis al banc, se'n vagi, i a sobre li quedi el deute, això només passa aquí. Això és una espècie de càstig diví, que els de banquers d'aquest país doncs han regalat a l'individu, no? Vull dir que sí que hi ha, i molta gent que ha demanat per universitats, per escoles públiques i no públiques per passar-ho. Ja, clar, tu fas el que pots i tot i així doncs tot costa molt.
Quina evolució la teva, des de la Colometa? O no?
Bueno, sí, jo crec que sempre és evolucionar per mi, l'aprendre i l'estar contínuament siguent més lliure amb el que fas, no? A mi el fet d'escriure i el fet de dirigir, ja fa 18 anys que dirigeixo i escric pràcticament, o sigui, fa molt de temps, ja m'he passat a l'altra banda amb movies, amb documentals, m'ha donat una llibertat, m'ha donat molta més llibertat creativa, m'ha fet ser... replantejar-me molt més les coses, però tens que escriure, tens que saber per què fas les coses, no? I és una etapa de la teva vida que de cop dius aquesta etapa ara em posa molt més, no?
Com decideixes els canvis de xip, per dir-ho d'alguna manera, perquè com que fas de tot, aleshores què dius? Ara vaig a dirigir això, ara vaig a produir això, ara faig d'actriu...
Productora no ho soc, eh?
De teatre, sí.
Productora no.
De teatre?
Bueno,
vas jo produir
vaig
unes
produir, obres. Vaig, sí, et vaig produir amb la quan vaig tenir una companyia de teatre fa 25 anys, quan ningú tenia companyia d'aquí, d'allò, em sembla que l'Expert era l'única, i ens vam arruïnar en el primer muntatge, vam fer un dinar de Jean Giraudoux que sortien 16 o 17.
Estava bé l'obra, eh?
Sí, però clar, 17 en un teatre privat era molt innocent. Llavors ja tenia... Pues mira, 28 anyets o així, i clar, vaig passar a tindre 28 anyets, una filla, una companyia i 30 milions de pessetes de deute. Llavors em vaig fer gran de cop.
Vas madurar de cop.
Vaig madurar, vaig dir, això dels diners no és el meu.
Però llavors com ho fas, això? Dius, ara què et passa pel cap? Dius, vaig a fer, no sé, una cosa contra el Rajoy, per dir-ho.
El fet de què estàs escrivint, o amb què et dediques, va una mica... És de les coses més maques i més difícils, perquè... Per exemple, el documental aquest va sortir de la necessitat de fer alguna cosa, de la necessitat de... Jo volia fer una pel·lícula de ficció. Volia fer la història de Dionisio Moreno, que és un advocat que va aconseguir anar al Tribunal Europeu, ell pagant-se el bitllet, i va ser molt famós, i el Tribunal Europeu finalment li va donar la raó. És un senyor que vivia amb els seus periquitos, va sortir molt als diaris, i era la primera bona notícia que teníem en anys. No, deies, bueno, no tot està perdut, hi ha coses, hi ha un pols que es pot trencar. I vaig presentar aquest projecte de ficció per fer la vida d'aquest petit gran heroi, no? No va haver-hi manera d'aixecar-ho. És un tema que, si t'hi fixes, gairebé totes les pel·lícules que s'han fet d'aquesta temàtica han sigut en Barcami o han sigut en crowdfunding, perquè no és un tema que sigui grato, no, és non grato per les institucions. I llavors va ser quan em vaig decidir a fer un documental, que és una cosa de pressupost molt més assequible, i bueno, i vaig començar a investigar i a fer el documental, però són una sèrie de necessitats que neixen dintre teu, no? Ara pues estem, després de fer el Cafè de la Marina a TV3, que vaig fer l'any passat, que va anar molt bé i tal, em van plantejar, això va ser un encàrrec, de fer Vida privada del Segarra, que és una de les grans novel·les nostres, i estem pendents ara de que possiblement ho farem, i jo en cinema acabo d'escriure el meu pròxim guió, que m'he estat tancada ara durant un mes i mig amb els dimonis i les...
A Valldoreix.
A casa meva, sí. Sí,
perquè no em dic que viu a Valldoreix.
Sí, sí.
És veritat, jo crec que ho sap molta gent que hi viu,
sí,
a Valldoreix.
Sí, però tothom no, eh?
No tothom.
No, tothom no, algú no hi ha.
Escolta, Sílvia, et sents una afortunada en aquest món? De, no? Parlàvem de totes les coses que has fet, les que has pogut fer, els projectes que tens en ment. No tothom
pot dir
això. Sí que
soc afortunada perquè treballo, però també és veritat que treballo molt. I per tindre que et surti una cosa, n'has de tindre 4 o 5 en dansa. I també sé molt bé que... en la meva professió els ha costat molt admetre que jo dirigís. Sempre he sigut una intrusa. Els ha costat, això del canvi de xip costa. Quan jo era ballarina vaig començar d'actriu, era la intrusa que feia d'actriu. Quan vaig fer d'actriu i ja portava gent de pel·lícules, em dedico a dirigir, llavors aquesta ara es posa a dirigir. Tot això ho has d'anar com col·locant i dient, jo faig el que crec que tinc que fer, no? I ho dic perquè la gent també sàpiga que no et regalen res, i ho sé, perquè ho sé. I quan et poses a fer tal, i llavors al final dius, bueno, aquí està la feina i això és el que heu de valorar, i quan et valoren, doncs dius ole, no? I donen doncs la... Però no és fàcil, i sobretot no és fàcil canviar de departament, no? Perquè estem com molt classificats, però un ha de fer el que sent, malgrat tot, perquè és l'única manera de viure amb una mica de salut. Si no, jo em moro, si no tinc aquesta llibertat. Em moro, però moro morta. El que sí que tinc a dir és que el que em sembla molt tremendo és la dificultat que tenen avui en dia la gent jove per sortir. La jove i no tan jove, perquè jo tinc molts companys directors que els costa molt aixecar una pel·lícula. Molt, avui en dia el cinema l'han tocat de mort, i amb els IVAs i amb tot plegat està tot molt tocat de, està tot, i si treballes amb pressupostos baixíssims, cobrant molt menys del que cobraves fa 7 o 8 anys, no?
o no cobrar,
per exemple, l'avenç del pas pràcticament s'ha fet, doncs, perquè ho sentíem així, no perquè teníem un sou.
I de totes aquestes facetes que comentàvem amb l'Àngel, en quina t'hi has identificat més? En quina ha sigut més Sílvia?
Totes, jo m'involucro molt amb totes, m'hi deixo la pell a tot arreu, però potser sóc més jo quan escric i dirigeixo les meves pel·lis, i la gent que una mica m'ha seguit, el Gorina em deia sempre, és que les teves pel·lis són les teves pel·lis, bueno, pues això és molt, perquè estàs aquí ficat al teu univers, la teva manera d'entendre la vida, també reivindico que, és una, que soc una dona, que escric des de l'univers femení, que jo no tinc cap problema en dir que hi ha una diferència amb el... amb un guió escrit per una dona.
En la mirada, no?
En la mirada. Posa, no, no. Sí, hi és, perquè...
Clar que hi ha diferència.
És, perquè som diferents.
Perquè som diferents, clar. Perquè històricament i culturalment i físicament i biològicament som diferents, estem atents a una sèrie d'altres coses. Clar, tot això ho fiques dintre d'un guió i és evident que forma part de la teva mirada, de la teva manera d'entendre la vida, del que ha sigut la teva, les teves preocupacions i la de moltes dones i homes també, eh? Però i llavors en aquest sentit crec que sóc més jo aquí, perquè estic molt retratada el que m'involucra i el que em preocupa, no?
A mi m'agradaria introduir, ja estem parlant molt seriosament, una imatge més aviat frívola. Jo una vegada fa temps vaig descobrir el costat eròtic de la Sílvia Munt.
Anda.
Sí. Una pel·lícula que es diu El cazador furtivo.
Ah, sí.
El cazador furtivo, sí, sí, sí. Dirigida per un senyor que molt cinèfil, que es diu Carlos Bempar.
Sí.
Jo estava a Tetuán.
Sí.
Al festival de Tetuán, que sí, tu no vas anar, però ell no, sí.
Sí.
I hi ha un plano, una seqüència, que ella va amb un vestit vermell, un vestit vermell, i la càmera es recrea per tot el cos, per tota la cara, i el públic estava ple, al·lucinava, tu, perquè no es podeu imaginar l'erotisme que li va posar el Carlos Bempart inspirant-se en ella, oi que sí?
Sí, mira, jo que sé...
No va seguir per aquest camí?
No!
No, perquè...
No, a veure, a mi això, com a actriu, fas el que tens que fer i em diverteix, però Déu no se'n guarda caure amb aquesta espècie de parany, no?, on visquis bàsicament del teu físic o del teu erotisme. O sigui, per mi seria avorridíssim.
Ja, jo vaig, jo vaig.
Doncs podríem aprofitar, Sílvia, com veus el fet, no?, de, que moltes actrius que surten ara viuen d'aquest físic,
esclar,
i quasi bueno, que per exigències acaben
ensenyant. Jo em sembla molt bé, i jo sóc la primera, el que més m'agrada en aquesta vida, més que res, és riure. O sigui, a mi em pots comprar si em fas riure, o sigui, pots, però vamos, així, sí, totalment.
Se pot fer de tot amb tu?
No, sí, jo quan una dona o quan un home pots gaudir, pots tenir sentit de l'humor, em guanya. Ara, d'aquí a sotmetre'm als desitjos d'altres, no. Llavors, si jo que sóc una persona molt lliure, em sotmeto aviam el que m'estan dient, o si això, o allò, i el cabell, i la tal, i qual. Jo crec que, a més, amb l'actriu, el pas del temps és molt cruel. Col·locar-me en aquest lloc no em fa gens d'il·lusió. O sigui, ni em dona diversió, ni em fa il·lusió, tinc altres preocupacions. Ara també sembla divertit si en una pel·lícula fas això i et surt bé i creuen que ets molt d'allò, doncs fantàstic.
A mi, jo tinc un altre flash, és en la versió turca, que feies un paper secundari.
Sí.
Vas guanyar el Premi Sant Jordi, si no m'equivoco. Sí. Jo estava al jurat i ens van quedar de pedra que una secundària eclipsés a la protagonista Anna Belén,
que
realment, perquè tenies un parell d'escenes memorables com a actriu, i per això vas conèixer Sant Jordi.
Pues ja veus, això...
No ho sabies, això?
Sí, sí. Bueno, sabia que m'ho van donar, això sí.
Però si no ho sabies.
Però és molt curiós, això dels premis.
Ah, no,
i de les
jo crec que amb els premis, no. Però va, que quasi.
Aquest quasi. No, home, jo què sé... Què vols que et digui? Era un paper molt petit.
Sí, l'amiga de la protagonista, si no m'equivoco.
I tinc que dir que aquest viatge a Turquia, com que vam estar al principi de conèixer-nos amb el Ramon i portàvem un any o així, i va ser un viatge que jo recordo amb molt de carinyo, gairebé de turista.
Sortia el Ramon també, la pel·lícula? Sí. Ah, no recordava res.
Sí, és veritat.
No hi vaig fixar amb el Ramon, tu.
Home, per favor. Per cert, Sílvia, tu t'agrada anar al cinema?
Avui.
Sí? Es fan bones pel·lícules?
Clar que es fan bones pel·lícules. És que es fan molt bones pel·lícules. Però,
sí, però,
però a veure una cosa. és com si us digués, es fan bons llibres, s'escriuen bons llibres? Clar que s'escriuen bons llibres. Clar que n'hi ha que m'agraden més, que m'agraden menys, altres que són millors. Però d'una collita cada any, que hi hagin 10, 12 pel·lícules, 15 aprofitables, és que és la bomba. Perquè, clar, el problema és que això s'ha de conèixer. Ha de tenir una promoció, s'ha de distribuir. Doncs hi ha moltes pel·lícules que són molt bones pel·lícules, sí, Àngel, i que jo hem vist pues, en festivals o en cinema total, i que les has de pescar per aquí i per allà i tindre el temps de veure-les. Però n'hi han de tots els gèneres. Crec que realment ens hem de treure... Això jo crec que, a més, ha vingut per una part de la societat molt determinada, peperos i de més, que han volgut, com ja fa anys ho han aconseguit, no?, ficar dintre de la mentalitat col·lectiva de que el cine espanyol era una porqueria, no?
Clar, té a veure amb les crítiques i les reivindicacions que s'han fet.
Jo estic segura, i el càstig de l'IVA té a veure amb això, i aquesta espècie com de ganes de que una cosa que és molt seva, no?, com pot ser la cultura, doncs estigui totalment apagada, té molt a veure, i llavors el que no hem de fer és caure amb el parany de creure allò que volen que creguem.
Jo sempre dic que en aquest moment estem vivint un gran moment del cinema, però no del cinema comercial nord-americà, que és el que la gent més gran vivia dels records del cinema clàssic, que diuen, però el cinema, aquí a Catalunya, almenys, veiem cinema de tot el món. Sí. Per països que de cop i volta surt un filipí que fa una pel·lícula genial. Jo penso, i que a més tracten de temes, com el teu cinema, que tracta de temes importants de la vida normal. Jo penso que dir això, el que passa que es veu d'una altra manera. A mi el que em rebenta és veure el cinema a través d'una tablet, per exemple. Això no m'agrada, però el de més jo penso...
Però és que sí que n'hi ha. I per altra banda, fixa't, amb el cinema espanyol, jo què sé, doncs fas un recompte i d'entre documental, pel·lícules documentals i ficció, doncs sí. Salves com... Què ens semblaríem? 10 de diferents gèneres, doncs thriller, tal, qual, més d'autor, més de... Escolta, és que és molt, perquè... És com fer un bon quadre o fer un bon llibre. És molt difícil que surti absolutament rodó. I després el cinema competeix amb tot el món. O sigui, tu fas una obra de teatre i competeixes... doncs ja ara estrenaré una obra i competeixo, doncs, que ja és molt amb tot el teatre català. Però jo faig una pel·lícula i competeixo amb tot el cine de tot el món.
Clar. Que clar. Tenen més mitjans o tenen
i
més
que, promoció. I clar, has de multiplicar el talent que hi ha disseminant per tot arreu. O sigui, tu vas a un festival i competeixes amb... La Veig del Pas, doncs, les altres 14 pel·lícules eren de tot el món. Clar, això vol dir que és molt difícil que una pel·lícula nostra, espanyola, catalana, amb un pressupost petitet, competint amb la resta, doncs és molt, molt, molt fàcil que la gent no se n'enteri.
No, ara estàveu parlant i m'ha vingut així com una idea al cap. Potser ara fem un cinema que tractem tots els gèneres, totes les històries, però potser abans no era tan exportable perquè es parlava de la transició i de la guerra civil. No ho sé, hi ha de pel·lícules de guerra civil i un porró.
Saps quin és el problema de ser exportable o no? Tindre molts diners darrere.
Clar. Mira, la d'Almodóvar, per exemple, que és exportable perquè la distribueix la Warner.
Clar.
I ja està, no perquè la pel·lícula sigui bona, que no ho és, sinó perquè la distribueix la Warner, i ja està. Home, no, és veritat.
És que és així, Les distribuïdores estan ocupades per les majors americanes, perquè tu només t'estrenen una pel·lícula i has d'entrar dintre d'un cupo on te controlen ells i posen les seves pel·lícules. Imagina't per estar al teu país, imagina't per estar de fora. Ni als francesos els interessa que entri el cine espanyol, ni als anglesos, ni als alemanys, ni molt menys als americans, que és una de les seves grans fortaleses, no? Llavors, això vol dir tindre molts diners, crear una distribuïdora, donar molt suport, anar allà matxacant anuncis, diners, invertir.
Però, a més, hi ha una altra cosa que tu has insinuat una mica, però no ho has dit molt clarament, que és el poder de les televisions. Ara comentarem una pel·lícula d'A3 Media, coproduïda per A3 Media. I llavors, clar, tu has dit, presento un projecte, aquí ho presentes a les televisions, clar, i si la televisió no encaixa amb el target del...
S'ha acabat.
Només TV3 pot coproduir una pel·lícula i ja està, però res més.
Sí.
És així, les televisions ens estan matant la creativitat.
Clar, i a més la televisió, clar, tant Antena 3 com Telecinco, doncs tenen un target que ja sabem quin és. Llavors, clar, si no entres en aquí, no pots fer res més que no sigui Televisió Espanyola. I Televisió Espanyola té molt pocs diners, cada vegada menys, i sabem per què, perquè ho hem comentat abans,
clar.
I llavors allà estem tots ficats. Llavors, perquè surti el teu guió, perquè surti... han de ser una sèrie de casualitats tremendes, joves, grans i mitjans, eh? Vull dir que allà estem tots.
I d'aquestes que dieu que tenen a la televisió al darrere, aquest cinema comercial, en salvaríem alguna, tot i això?
A veure, clar,
també.
Sí. Va, el que passa és que és un gènere, és a dir, un gènere de comèdia molt comèdia.
Molt televisió.
Molt televisió, sí, i que jo...
Àngel, un dia deies la comèdia madrilenya. Quan parlàvem de quina era...
La comèdia és més antiga, la clàssica, sí. Però
sí. Jo també, aquí també tenim, diguem-ne, també poloniegem bastant, eh? Vull dir que no...
Vull dir,
ara això és una manera de fer molt nostra també, eh? Vull dir que... I a mi em sembla molt bé, perquè us he dit abans, a mi m'encanta riure. Ara, si volen fer riure i no em fan riure, doncs ja m'he fumut. Però és molt difícil fer riure, i jo això, i m'agrada el thriller, i jo disfruto més amb altres gèneres, també és veritat. Però hi ha espectador per tot, no? I anem dissabtes a dir que dius, mira, tinc ganes de veure una comèdia, torna'm a posar Quatre bodes i un funeral, va, no? Però sí, hi ha dies d'aquests que dius, ai, mira, vull veure una cosa... No, que no
em faci pensar,
que no em faci, sobretot, que no em faci mal, perquè ja tinc el cor una mica ja... Però clar, clar que sí.
Jo diria que hauríem d'anar a la cartellera
sí,
d'aquesta setmana,
que només tenim dues pel·lícules.
Tenim dues pel·lícules, una ens ve de França i l'altra s'ha fet aquí. Comencem amb Los Recuerdos, que la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Surprise!
Que reste-t-il?
Nos
amours.
Surprise!
Bah, tu manges pas?
Ils font des menus que pour les vieux.
T'as l'air en forme, ça fait plaisir.
Vieille photo de jeunesse.
C'est ta grand-mère.
Qu'est-ce qui se passe?
Elle a disparu.
Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça? Vous les surveillez pas?
Mais c'est pas une prison ici, monsieur.
Non mais attendez, un passe...
Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare.
C'est pas la première fois, hein, c'est une vraie passoire là-bas.
On peut pas lancer un avis de recherche? À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on va faire pareil?
Première question, est-ce que votre mère est majeure?
Tu t'énerves pas, hein?
On voit tout, nous, ici.
Une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça?
David Poenquinos firma el guió d'aquest film juntament amb el director de la pel·lícula, que és Jean-Paul Ruff. Ho dic bé? Sílvia, també, la Carme.
Rube.
Doncs és la història del Romain, que té 23 anys i viu amb un company de pis, amb l'únic objectiu de seduir les dones. A ell li agradaria ser escriptor, però de moment treballa de vigilant nocturn a un hotel. El seu pare té 62 anys, està jubilat i ha perdut l'interès pel que l'envolta.
Jo no l'he vist, aquesta, per tant, no la puc comentar ni criticar, ni molt menys. Ara, haig de dir una cosa, que jo et sento una debilitat pel cinema francès, ho sento. Jo crec que el cinema francès en aquest moment, degut segurament a la política estatal que tenen, està un dels més alts del món. Jo és el més... I llavors hi ha un actor que es diu Michel Blanc, que és un home de 80 anys, més o menys, i l'Annie Cordy, que és una actriu que també té la mateixa edat, que segur que salven la pel·lícula de qualsevol imperfecció que pugui tenir. Bé, sí, no la vull comentar més perquè no l'he vist.
No, però jo comentava aquesta política d'ajudes que fa que el cinema francès tingui molt més pes, però que no, aquesta política no la tenim aquí.
És
que sempre han preservat i han lluitat molt pel seu.
La seva cultura és seva, i estan orgullosos dels seus actors, dels seus literats, dels seus... ells són això. Clar, aquí tenim com una espècie de...
complexa.
Vergonya. Sí, d'abisme, que és difícil, que és molt difícil. I jo crec que això s'ha d'anar traient, perquè
per
no és bo,
mostrar.
Sobretot, pel propi país, no?
Per poder mostrar amb orgull...
Clar.
Què es fa?
Al fi i al cap no hi ha ningú que parli millor dels sentiments del teu país que els teus contraris, o sigui...
Em vaig veure l'altre dia una que es diu... em sembla que es diu Mon Amour, que en francès em sembla que es diu Mon Roi, el meu rei, una història, us la recomano perquè la fan al Verdi, la relació entre una parella insòlita, amb en Vincent Castel, el protagonista, que està superbi, però la pel·lícula és magnífica, francesa, clar.
Mm-hmm. Anem a veure l'altra estrena de la setmana. Ens n'anem fins aquí a casa nostra i és Toro.
¿Qué pasa, Toro?
Este es el último trabajo que hago.
Es que no te he tratado bien.
Tú me has tratado mejor que nadie.
Quédate conmigo, Toro.
¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero?
Ah, no, maricón, ha dejado de gustarte el dinero sucio.
Dentro de dos meses vas a tener que aguantarme todas las noches. Dentro de dos meses estoy fuera.
López me está robando.
¿Qué querés?
El dinero de los japoneses. No tengo el dinero.
El director barceloní Quique Maillo arriba amb el seu segon llargmetratge, amb Toro, arriba després d'Eva. I el guió el firmen Rafael Cobos, que ja ha treballat a la Isla Mínima i Grupo 7, i també Fernando Navarro d'Anaclete, Agente Secreto i Inertia. I Toro parla de la història de dos germans que es veuen per primera vegada després de 5 anys. El problema és que les circumstàncies no són precisament les ideals. Un dels germans, que l'interpreta Mario Casas, ha sortit fa poc de la presó, i l'altre, Luis Tosar, ha comès un robatori i s'ha donat a la fuga amb la seva filla petita. A més, tota l'acció es produirà en només 48 hores.
No, no ho sabia, això, de les 48 hores. Aquesta l'he vista, eh? Mm-hmm. Aquesta, però veus, Silvia, ella està llegint un argument que li ha donat la distribuïdora. En realitat no són dos germans, són tres germans, que passa com mora al principi de la pel·lícula. Yeah. I en realitat no és la segona pel·lícula del director, és la tercera.
Perquè
en va fer una altra, va fer una pel·lícula promocional del David Bisbal, que era de ficció també, que es deia Tu i jo.
Bé, no, tu i jo o tu i jo? Què has dit, Àngel?
Tu i jo.
Ah, vale.
Tu i jo.
Primer entres tu i jo. Digues.
Doncs Toro és el que jo dic una pel·lícula d'acció televisiva. És curiosa, jo m'hi fixo molt amb les productores perquè marquen molt la pel·lícula. Aquesta la fa a 3 Media, que és, sembla que és la d'Antena 3.
Sí.
Clar, el destí final és la televisió, està claríssim. I he trobat entre les coproductores a Scandalo Film, que és la distribuïdora de l'ESCAC, i m'he quedat sorprès perquè la pel·lícula no té res a veure amb l'ESCAC. No sé si serà
Quique Maillo, sí,
perquè el director ha sortit d'allà, no? La pel·lícula és, per mi, diríem, no està aconseguida com a pel·lícula d'acció, perquè el que li falla és el guió. Jo em pregunto, si no revisen els guions, tan difícil que és que et comprin un guió d'una pel·lícula, aquesta pel·lícula es fa i no revisen el guió. El guió, a partir de les, no sé, de la meitat de la pel·lícula, doncs no s'entén res. No s'entén res, la gent va d'un lloc a l'altre i no s'entén res. És una pel·lícula d'acció que, a més, no és original, perquè la pel·lícula es basa en la relació entre un mafiós magnífic, José Sacristán, ho fa de nassos, que aquest mafiós doncs adopta amb un noi per fer-lo mafiós. És la relació pare i fill, que no s'ha vist infinitat de vegades en el cinema. En el cinema nord-americà això és bastant habitual. I després el fill, diguem, es revolta contra el pare i aleshores són enemics, no? Doncs no s'entén res. La pel·lícula, el guió, és de lo pitjor que hi ha. I el Maillo està millor en Eva, perquè, clar, aquí s'ha de supeditar aquesta ficció de pel·lícula d'acció que té unes regles i que té que passar-se per televisió, i si no es fa així la gent no ho entén, i ja està.
Que passa és que, i aquí hi ha un problema, no?, que és que la gent està acostumada, molt acostumada, a veure un gènere molt televisiu. I llavors hi està passant el fenomen ara que en el cinema s'està repetint el que la gent veu per la tele, perquè és el que està acostumat a veure. I llavors per això es parla d'aquesta infantilització, no?, de que el cinema de massa, no?
Sí,
doncs són el cinema, el pitjor cinema americà, és el cinema més de guió, més simple, no? I amb una estètica blockbuster, no? I després també el nostre que limita, que jo penso que està molt bé, però que clar, que que sembla que hi hagi, que, hi ha, que està molt bé perquè hi ha d'haver-hi cinema per tot, però que sembla que hi hagi com un forat molt gran per l'espectador que busca una altra cosa, no? I que busca una història, personatges, un bon guió que el sorprengui, que sigui original, autèntic, tot això és el que queda una miqueta més aparcat.
Sílvia, ara que parlaves d'aquesta infantilització del cinema i que veiem en el cinema a les coses de la televisió, no sé, Sílvia, tu veus moltes sèries?
Sèries americanes sí que en veig, sí.
No creus que la balança sí, sí. Ha fet així? Les sèries, la qualitat de les sèries ha pujat i s'ha portat...
Estic, no, de les americanes, jo estic segura que el talent...
Ja, tot, també, eh?
Però el talent a nivell d'escriptor s'ha anat a la televisió.
Sí, segur, segur.
Però d'aquí a Lima, i no sé si heu vist Transparent, que és una sèrie que a mi m'encanta, si podeu veure-la, veieu-la perquè ho disfrutareu i dieu que ben escrita... com són els personatges, com trenca amb tot, i sense fer cap exhibició de poder, simplement explicant les coses dels sers humans, que som complicats i som especials tots, no? Una sèrie deliciosa, Transparent, que és l'història d'un pare que amb 65 anys, després de jubilar-se, accepta que és un travesti, no? Que vol... Transparent. Hi ha moltíssimes, hi ha el Borgen famós a nivell polític, jo ara m'estic reveient fins i tot l'ala oesta de la Casa Blanca, perquè el Shorkin va fer com una espècie de va fer com una bíblia de com han de ser els diàlegs de picats, com ha de ser el ritme intern d'una escena, que realment allò és tot, allò és un ABC. Hi ha els grans escriptors que estan escrivint bíblies per les sèries, vull dir, s'està ficant en aquí, per què? Doncs perquè d'alguna manera això té uns espectadors per cada canal, no?, que els hi permet fer allò que creuen, no? El cinema, doncs, jo crec que ja s'han entrat dintre de la distribució aquesta tan complicada de promocionar i de veure que hi vagi molta gent i llavors s'han de vendre d'una altra manera, no?
És un altre món.
És un altre món.
Dues pel·lícules, Toro, que no és gaire recomanable, Àngel, i Los Recuerdos, una pel·lícula francesa que jo també m'hi apunto, el que deia l'Àngel, també m'agrada molt el cinema, i la comèdia francesa, que per cert, la primera que vaig anar a veure després de molt de temps, aquella que recomanaves en el cicle de cinema d'autor.
Quina?
És que ara no me'n recordo, però no me'n recordo el títol.
Aquella que era una barbacoa, pot ser?
No, barbacoa de amigos, no. No. Ara no recordo aquell director tan gran que tu deies.
L'Alain René.
Que diu, què esperaves,
sí.
Amb un senyor tan gran, quina pel·lícula?
Que morir,
la sensació era d'haver vist una obra de teatre, no una pel·lícula.
Però el René és un home personal. No. Pensa que el René va sortir als anys 50 i pico, i va morir als 90. I la va fer quan tenia quasi 90,
Sí, no?
I també hi ha coses que són obres de teatre, jo que sé moltes, que el Hitchcock ha fet, no? I que Polanski va fer ara fa poc una que era una obra de teatre tal qual.
La Venus del Bisó.
Exacte, i dius, bueno, doncs està molt bé, perquè hi ha molt cine, encara que hi hagi molt text, no?
Crimen perfecto del Hitchcock, per exemple, és una obra de teatre, i respecta l'estructura de teatre, o la soga, també.
La soga, sí.
Aquest és el problema d'anar a veure sense saber.
No, si no m'agrada,
arribes i t'esperes una altra cosa i et trobes amb allò estàs desubicat.
Jo que sempre dic, aneu a veure les pel·lícules nets i després llegiu la crítica, perquè
la més neta que hi vaig anar,
clar, perquè vulguis o no, si la deixen molt bé esperaràs molt, si la deixen molt malament no hi aniràs, i llavors potser t'ho perds, i sobre gustos colors, i llavors jo sempre intento anar neta perquè i assumir el camí m'ha donat i a partir d'aquí ser coherent amb el que penses. Després dius, home, doncs, mira, estic d'acord amb el que escriu aquest senyor, doncs fantàstic, però al revés és més fumut.
Sí, és el que faig, jo també, normalment no vaig a veure res condicionat.
Doncs ho agafem com a recomanació. Anar nets i polits al cinema, però hi aneu.
Nets i polits, sobretot.
Gràcies, Sílvia.
Encantada.
Gràcies, Àngel, t'esperem la setmana que ve?
Sí, dona, si em voleu.
Home, i tant.
Però clar, si voleu.
No hi ha cap certamen, cap...
No
hi ha res.
No.
Molt bé. Eva, ens tornem a trobar d'aquí una estona.
Adéu.
Gràcies i bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.